Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Passen ara mateix 7 minuts i mig de les 8 del vespre fins a les 9, repassarem l'actualitat esportiva. A Força Esports, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya.
Doncs és moment ara a Catalunya Ràdio de repassar els titulars del contingut de l'edició d'avui de Força Esports, amb un cert retard, però aquests són els titulars. Robert, bona tarda.
Bona tarda. Primer de tot, escoltarem Ronaldinho en unes declaracions que ha fet el nostre company Jordi Borda. Considera que la seva sanció és injusta i diu que ja li va semblar injusta l'expulsió, però que acatarà el que diguin els comitès. Apel·lació desestimat al recurs del Barça i ara mateix el Club Blaugrana estudia si recorre o no al Comitè Superior de Disciplina Esportiva. El Futbol Club Barcelona juga avui contra el Nàstic, que és l'altra semifinal de la Copa Catalunya de Futbol, un partit que començarà a les 10. Paco Flores reconeix que fa 3 setmanes que sap el nom del seu substitut al Club Tarragoní, tot i que oficialment ningú li ha comunicat res de res. El president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, recorda que l'afició perica i els jugadors tenen encara molt presents aquells crits de segona a segona que van rebre l'any passat al Camp Nou. Demà al matí hi ha una reunió a Montjuïc per enllestir la renovació de la Penya, una primera reunió. Catalunya jugarà mateix contra Colòmbia, la Terradella es cap d'hoquei patins. Jordi Camps, el seleccionador català, s'ha compromès, curiosament, per entrenar Colòmbia la pròxima temporada. De tot això en parlem fins a quarts de nou. A aquella hora parlarem d'alçada. La prohibició de la Federació Internacional de Futbol de prohibir els partits oficials a més de 2.500 metres ha provocat la indignació de països com Bolívia i l'Equador. Donarem un parer científic en aquesta situació i també sentirem el president de la Federació Equatoriana de Futbol, la que encapçala aquesta protesta. També tenim pendent una conversa amb el jugador del Barça, Ukic, que demà juga a la semifinal de l'ACB contra el Tau. La Penya juga aquesta nit, l'altra semifinal, a la pista del Madrid.
Passen 10 minuts de les 8 del vespre. El primer punt informatiu d'aquesta edició de Força Esports a Catalunya Ràdio ens situa a Londres. Saludem Jordi Borda. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anglaterra i el Brasil juguen demà. Ronaldinho està convocat per aquest partit, però està molt pendent, o estava molt pendent, del que es decidia sobre la seva sanció, Jordi.
Sí, avui he estat molt pendent de les notícies que arribaven des de l'Estat, de si el comitè d'apel·lació retirava el partit de sanció que li havia imposat al comitè de competició. Ho ha fet durant tot el matí a l'hotel de concentració de la selecció brasilera aquí a Londres, i a primera hora de la tarda l'hem vist ja sabent que aquest partit de sanció no se li retirava, almenys aquesta era la decisió del comitè d'apel·lació. Ronaldinho no ha amagat que considera injusta aquesta sanció. Considera injust que el sancioni en un partit perquè, de fet, considera injusta l'expulsió en si mateixa. Per tant, qualsevol sanció que s'apliqui és una injustícia des de la perspectiva del jugador brasiler.
Para mí la expulsión no fue justa, entonces quedar un partido fuera es lógico que para mí no parece justo. Para mí, por el momento que estamos viviendo, para mí va a ser de mucha importancia, ¿no? Entonces es una lástima no poder participar.
Tot i que se'l nota dolgut pel que va passar el cap de setmana al Camp Nou contra el Getafe, Ronaldinho no vol parlar ni bé ni malament dels àrbitres de la Lliga Espanyola. No vol ni tan sols dir que jugadors com ell o com Leo Messi reben més faltes de les que fan, però els xiulen un excés de faltes als àrbitres espanyols. Diu també Ronaldinho que el Barça té prou confiança per guanyar el títol de Lliga, tot i haver perdut el lideratge després de l'empat amb el Betis.
El Barça tiene confianza en el Barça y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Yo solo hablo de mi equipo y bueno, espero que mi equipo continúe ganando los dos partidos que falta y a ver lo que pasa.
Tenim les línies obertes amb Londres perquè hem fet referència al fet que el comitè d'apel·lació ha mantingut el partit de sanció a Ronaldinho.
El comitè s'ha reunit aquesta tarda, ha revisat el recurs enviat pel Barça, però no l'ha tingut en compte, ha mantingut el partit de sanció per al brasiler. De moment, Ronaldinho no podrà jugar al derbi contra l'Espanyol. El Barça, però, encara té la possibilitat de presentar un nou recurs, aquest davant el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva. La decisió encara no està presa, l'estan estudiant els serveis jurídics del club. El Barça podria demanar la suspensió cautelar perquè Ronaldinho jugués tant contra l'Espanyol com contra el Nàstic.
Doncs aquesta línia oberta amb Londres ens farà saber ara doncs, l'ambient que hi ha en aquesta selecció brasilera que demà afronta aquest partit contra Anglaterra, Jordi.
Mal ambient, es fa evident. Avui els jugadors han entrenat en un escenari majestuós al nou estadi de Wembley dissenyat per Norman Foster, el prestigiós arquitecte britànic. Hi havia bon ambient aparentment entre els jugadors, però es nota en la concentració brasilera que hi ha tensió entre el cos tècnic, sobretot entre Dunga i els dos cracs de l'equip, Ronaldinho i Kaká. Són els dos jugadors que han decidit renunciar a la Copa Amèrica de Futbol i això ha empitjorat encara, si és que això és possible, la relació entre el cos tècnic i ells. Això és palpable en el dia a dia de la concentració brasilera. Veurem si es fa evident el partit de demà, sobretot en l'11 inicial del seleccionador brasiler.
Parlant d'11 inicial del partit de demà, Ronaldinho jugarà amb el 10 o no?
Segur,
o
ja l'ha perdut per sempre? Ronaldinho jugarà segur. El 10, el dorsal 10 és per Kaká. Això ja va quedar decidit en l'últim compromís de la selecció brasilera.
I Wembley?
Wembley és espectacular, és un estadi preciós.
Doncs són els apunts de Jordi Borda des de Londres, pendent de l'actualitat d'aquesta Anglaterra i el Brasil, i també del que ens ha explicat Ronaldinho al voltant de la seva sanció, i que de moment el comitè d'apel·lació li manté el partit de sanció. Ara el Barça estudia fer recurs i a demanar la cautelar perquè el brasiler pugui jugar els dos últims partits del campionat de Lliga amb la samarreta blaugrana. Jordi, Londres, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai perquè la seguretat no és negociable.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
L'entrenador del Nàstic, Paco Flores, s'ha dedicat avui a parlar més de les seves vivències al Nàstic que no pas del partit d'aquesta nit, partit que ha de jugar contra el Futbol Club Barcelona. Catalunya Ràdio Tarragona, Tomàs Fortesa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui Flores, lacònic normalment i sabent que li queden 4 dies a Tarragona, ha fet una roda de premsa més distesa, entre altres coses. Ha dit que fa, per exemple, que més d'un mes que ja sap qui és el nou entrenador del Gimnàstic.
Viene un nuevo técnico que está contratado desde hace 3-4 semanas y él es el que tiene que tomar las decisiones más oportunas. Cualquier opinión mía puede ser mal interpretada. A mí nadie me ha dicho nada, pero yo me muevo en el mundo del fútbol y siempre hay alguien que te llama y te sopla la oreja, que te han visto por Madrid con fulanito, con menganito, y como seres invisibles no hay, pues todos nos dejamos ver. Y es, bueno, ya te digo, hace 3-4 semanas que el tema está...
¿Pero a mí qué te parece como entrenador?
Seguro que es mejor que yo, al menos a los ojos de los consejeros, con toda seguridad.
Doncs és justament el mateix temps que fa que Javi López va anunciar que no seguia entrenant al Salamanca. Flores, evidentment, no combrega amb la manera com fa les coses al Gimnàstic, que contrasten enormement amb la seva forma d'actuar i treballar.
Mira, yo tengo una gran experiencia y tengo una forma muy peculiar de hacer las cosas. Desde luego está muy lejos de otros, ¿no? Yo es que soy, ya me conocéis, soy muy, muy raro, yo soy muy extraño, soy rara avis, soy diferente. Yo me quiero marchar sin dejar enemigos. Indudablemente con todos no he tenido la misma relación y la seguiré teniendo, pero yo creo que el respeto que se merecen es para estar callado en estos momentos.
Quan hem d'escoltar, Flores ha afirmat també que vol marxar de Tarragona deixant amics i que, per tant, no és el moment de dir gaires coses més. Ha volgut deixar ben clar, però, que el Gimnàstic és un club molt peculiar.
Es muy peculiar. Las tomas de decisiones deportivas pasaban en aquellos momentos por presidente, por director deportivo, por secretario técnico y por entrenador. No es habitual. Esto es claro, dentro del mundo profesional esto no es habitual. Yo me quiero marchar sin dejar enemigos. Indudablemente con todos no he tenido la misma relación y la seguiré teniendo, pero yo creo que el respeto que se merecen es para estar callado en estos momentos.
L'entrenador del Gimnàstic ha dit també, defensant els seus jugadors, que seria una gran cosa que el club els informés en aquests mateixos moments el més aviat possible de quin ha de ser el seu futur.
Falta més d'una setmana pel partit entre el Barça i l'Espanyol a l'estadi, al Camp Nou, però avui ja s'ha escalfat. Ho ha fet el president blanquiblau, Daniel Sánchez Llibre. Mar Negra, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez Llibre no serà dissabte de la setmana vinent a la llotja del Camp Nou perquè serà fora de Catalunya per motius professionals. El president de l'Espanyol, però, encara té ben presents els crits de l'any passat quan l'afició culer va entonar a segona a segona. Sánchez Llibre ho té notat i fa aquesta advertència.
L'any passat, en campo del Barça, pasó que los boletos de a segunda, y esto, yo hablo como presidente y como persona que estoy en el palco, eso desmoraliza mucho, como la vida no se termina nunca, ni el día aquel, ni en el partido aquel, pues cuando vuelve, pues después pasa lo que pasa. Pues que uno se acuerda y pasa lo que ha de pasar, que el que ríe último ríe mejor.
El president de l'Espanyol no té cap preferència pel que fa al campió de Lliga. Només vol que el seu equip guanyi el Camp Nou.
Jo només tinc uns colors, i que són els nostres, i vull que el nostre equip guanyi, encara que ens sobrin 10 punts o ens en faltin 5. I no miro si l'altre juga o no. Com tampoc miren els altres, si nosaltres ens vam, com l'any passat, que podíem anar a segona, tampoc van mirar i van tindre el sentiment, bueno, vamos a hacer, no sé, lo siento mucho, no, tothom surt a guanyar i punto.
Daniel Sánchez Llibre ha reconegut que la motivació a l'estadi del Barça serà màxima, però diu que també ho va ser al camp del Madrid.
Jo vull guanyar, aviam, jo com vaig amb l'Espanyol l'altre dia quan vam anar al camp del Madrid, estàvem guanyant per 1-3, jo veia el que patia tota la gent que jo tenia al costat, que eren ells, i escolta, jo disfrutava, tu, i si arriba a acabar el partit, i pel partit aquell el Madrid no queda campió, jo encantadíssim, però és que t'ho dic en sèrio, jo vull que l'Espanyol guanyi, i després, si la victòria aquesta porta que un guanyi la Lliga o que la guanyi l'altre, a mi també és.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Segona jornada de la grup Tarradellas Cup. Vesperon, el seleccionador català s'enfronta a la jornada d'avui al que serà, doncs, el seu equip ben aviat, Colòmbia. Tomàs Llebre, Blanes, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, 14 minuts i 15 segons perquè s'acabi aquest partit. La selecció actual de Jordi Camps està superant la de Colòmbia per 7 gols a 1. Han marcat per l'equip català Joan Feixas, Quim Pujades, 2 gols cadascun. Raúl Pelicano, Albert Casanovas, Antonio Rodríguez, 1 gol cadascun. Jordi Camps, per un acord de col·laboració entre la Federació Catalana de Patinatge i la Confederació Colombiana d'aquest esport, serà el seleccionador de Colòmbia. De moment, el Mundial de Montreal es farà el mes que ve. Acaba de marcar el 7è gol, el 8è gol, en aquest cas, de la selecció catalana, Albert Casanova. Segon del seu compte particular, 8è gol de la selecció catalana. El mateix Jordi Camps ens confirmava aquest fet, que serà el seleccionador de Colòmbia.
No és un destí esportiu, simplement és una col·laboració que té la Federació Catalana, i en aquest sentit, doncs, el Colòmbia, el fet de quedar-se sense tècnics, doncs, m'han demanat si podia fer-los un cop de mà, i això ho farem. Farem un cop de mà a Colòmbia durant el Mundial i a veure què tal ens surt aquesta nova experiència.
De fet, la selecció colombiana que està jugant aquí a Blanes és una mica sui generis, perquè només hi ha alguns dels jugadors, ben pocs dels que portarà Jordi Camps al Mundial de Montreal. La majoria arribaran aquest diumenge o aquest dilluns, es concentraran aquí a Blanes i en pocs dies, com destacava el mateix Jordi Camps, podran preparar aquest campionat mundial.
Són convenis que es fan i a partir d'aquí farem el que faci falta, no? Però ara, doncs bé, senyents aquests 10 dies que tenim per preparar el Mundial, molt complicat perquè són gent que venen de Bogotà, els altres que venen de Cal, els altres que venen de Medellín, és el que diem sempre, no? A mi que m'agrada preparar les coses en temps, doncs pràcticament sembla la selecció catalana que pràcticament sempre hem preparar a última hora, no? Doncs en aquest sentit doncs passarà exactament el mateix.
L'anècdota, la selecció colombiana aquí en aquest torneig la porta l'entrenador del Tordera, Xavi Albet, que serà ajudant de Jordi Camps, ho ha estat a la selecció catalana, també ho serà la selecció de Colòmbia en el Mundial. A la grup Tarradellas Cup, en aquesta segona jornada, França ha superat Itàlia per 4 gols a 2, la selecció mundial ha superat Brasil per 9 a 5, es tancarà la jornada amb el partit de l'equip anfitrió, el Bioavitat Blanes, contra la selecció de Xile, la que hi va derrotar l'equip de Jordi Camps. 13 minuts, 5 segons per arribar al final del partit. Catalunya 8, Colòmbia 1.
Colòmbia, Tomàs, no té tots els seus jugadors, l'equip al complet, perquè alguns han tingut problemes de visat, per això arribaran dissabte o diumenge, no?
Doncs sí, el fet que ens ha explicat el mateix Jordi Camps és que la majoria dels jugadors que tindrà concentrats aquí a Blanes preparant el Mundial han tingut problemes de visat i no han pogut sortir, ho podran fer aquest cap de setmana, diumenge o com a molt tard dilluns del seu país, Colòmbia.
Doncs aquests són els apunts al voltant de la grup Tarradellas Cup, que juga a Blanes, juga i guanya contundentment Catalunya en el seu partit de la jornada d'avui contra Colòmbia.
Abans, quan conduïa, era com estar en un videojoc. Esquivar les tapes de les clavegueres que saltaven, fugir dels cons que em perseguien, frenar temps davant dels semàfors que es tornaven bojos. Ara visc segur. Condueixo un Volvo C30, perquè la seguretat no és negociable.
Vine ja pel teu Volvo C30 i aconseguiràs unes condicions molt especials de finançament. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Anem cap a París, passen 21 minuts de les 8 del vespre. Jaume Boix, a París, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pluja ha tornat a fer de les seves al Roland Garros.
Bé, la pluja ha obligat a una suspensió d'una hora aproximadament, però s'han reprès els partits que han quedat aplaçats i, de fet, no ha alterat gaire la jornada d'avui.
Nadal, Mollà, Ferrer i Òscar Hernández han passat ronda, no?
Entre d'altres, si Nadal ha superat l'italià Cipolla, com era de preveure amb molta facilitat, el seu pròxim rival serà Albert Montañés. Montañés és un dels jugadors que s'ha vist afectat per la pluja. El seu partit amb el lituà Gulbis ha quedat suspès amb 2-7-1 per ell, però finalment a la represa ha pogut guanyar el desempat del quart set i, per tant, serà el rival de Rafa Nadal. Òscar Hernández s'ha imposat a l'alemany Kohlschreiber. El seu pròxim rival serà el suec Björn. Forman. Moyà ha superat el francès Serra, jugarà contra l'argentí Juan Pablo Brisicchi. I David Ferrer s'ha imposat a l'argentí Harfield. El seu rival sortirà d'un partit que s'ha de reprendre també d'aquí uns instants entre Verdasco i Tursunov. Dominava Verdasco 2-7-0. De la resta de la jornada destaquem victòries al torneig masculí de Djokovic, Bagdatis i Hewitt, i el femení de Sharapova i Serena Williams.
Doncs aquesta és la jornada d'avui. Si no hi ha res més, ja tanquem aquí la comunicació en París.
Molt bé.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol dona prioritat als jugadors de la casa i avui s'ha fet oficial l'ampliació i millora de contracte de Dani Jarque.
El central català va arribar a l'Espanyol quan només tenia 12 anys i com a mínim hi seguirà vinculat fins al 2011. Jarque, una peça bàsica en l'esquema de Valverde, millora el seu contracte i passa de tenir una clàusula de 9 a 12 milions d'euros. Tenia ofertes d'altres clubs, però ha trobat molts arguments per seguir a l'Espanyol.
Español está siendo un club de, va a ser un club de futuro y yo por supuesto que apuesto por quedarme aquí. Creo que es un equipo que va a mejorar, que vamos a aspirar a mucho más y yo quiero mejorar y creo que aquí puedo hacerlo y por ese motivo también he aceptado renovar y aparte porque creo que es mi casa esta y espero estar aquí mucho tiempo, ¿no?
Després de Jarque, el club ja treballa en l'ampliació i millora dels contractes de Coromines i Moisés Hurtado. Pel que fa a la renovació d'Ivan de la Peña, demà al matí es reuniran el director esportiu Paco Herrera i el representant del jugador per desencallar definitivament la negociació. D'altra banda, demà al matí operaran David García dels Bessons a la clínica del Pilar. Espera el que queda de temporada, igual que Pablo Zabaleta i Walter Pandiani.
Memoritza aquestes dates.
8, 9 i 10 de juny, dia de les seleccions catalanes a Reus.
Catalunya Euskadi de futbol de veterans, torneig internacional d'hoquei patins.
Concerts.
Gossos, obrim pas. I pels més petits, el Sid Creek.
Soc en Pere Gratacós. El 8, 9 i 10 de juny, tots esteu seleccionats per Reus. Junts, l'acabarem portant.
Organitza la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i l'Ajuntament de Reus.
Força Esports a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Porta Automoció, nou servei postvenda Volkswagen. Porta Automoció, el 2007, després de 40 anys d'experiència i d'haver format el grup Porta amb el servei integral a l'automòbil, hem començat una nova etapa com a concessionari postvenda de Volkswagen. Per tot això podem donar el millor tracte personalitzat. Porta Automoció, la innovació tecnològica i l'experiència de 40 anys. Camèlies 83, a prop del Camp de l'Europa. 93-284-0955.
La pitjor arma contra la violència és el silenci. L'Obra Social La Caixa presenta l'exposició Violència Tolerància Zero, un espai que convida a la reflexió perquè entre tots puguem erradicar la violència. Visita la nostra carpa a la Rambla del Passeig fins al 3 de juny amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
El periòdico et regala en exclusiva el més desitjat de l'estiu. Aconsegueix gratis la tovallola de platja de Cucuxumusu. Si encara no has aconseguit la cartilla, descarrega-te-la de la nostra web, elperiódico.com. Amb el patrocini de Renfe.
Força Esports. Catalunya Ràdio. Santi Carreras.
La jugadora del Terrassa, Esther Termans, acaba de viure una nova experiència amb l'hoquei herba. Ve de jugar als play-offs de la Lliga Russa.
15 dies a Sibèria jugant també el Comunalski han servit Esther Termans per agafar més experiència al voltant del seu esport. L'equip rus va visitar Terrassa en la seva particular pretemporada i es va fixar en la jugadora garenca. Allà ha jugat els play-offs de la primera volta i li ha sorprès el nivell que ha vist.
Jo m'esperava que fos un nivell molt més inferior i al final, no, que va, bueno, és molt diferent perquè és totalment un altre hockey, no? Però són molt dures i molt sacrificades i corren molt, molt físic. Jo crec que és més físic i tot que aquí, saps? Perquè potser com que no tenen tanta tècnica o tants entrenadors, pues que sincerament en saben més i fan més tàctica i tot això, és tot físic i, hòstia, ha sigut durillo, però molt bé.
Adaptar-se ràpidament al clima i l'estil de joc de Rússia ha sigut el més complicat. No, que pensava que em diu alguna cosa. No. Dèiem que adaptar-se al clima ha sigut el més complicat, però la valoració és positiva.
El primer partit el vam perdre 2-1 i va ser clar, el primer partit havíem arribat, havíem dormit 2 hores, allà eren 5 hores més i era molt estrany, no coneixíem la jugadora, tot era tot, ens parlaven en rus i tot era molt estrany. I rei, no, vam perdre aquest partit i els altres tots els vam guanyar. I clar, al final vam marxar, vam fer festa, tot com vam marxar perquè vam guanyar tots els que quedaven i ens ho vam passar bastant bé al final, sí.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
L'aventura va començar fa poc més de 2 anys i podria acabar en poc més d'un mes. La barcelonina Esther Espasa ha començat avui la tornada a Catalunya creuant l'Atlàntic amb un veler de 10 metres.
La travessia en si per l'Atlàntic començarà en els pròxims dies perquè a hores d'ara Esther Espasa es troba en el Carib, ha eixit de l'illa de Martinica i es dirigeix cap a l'illa de Sant Martín a unes 250 milles. Ho afronta amb un veler de 10 metres que, segons Esther Espasa, és més fàcil per ella, tot i que té menys seguretat que un vaixell més gran.
Per la feina meva, el que jo he de fer és més fàcil. És el tamany que jo puc governar sense problemes. I sempre pensant en les pitjors circumstàncies, doncs si per recollir una vela, sortir a fora i estirar-la amb els braços, és un tamany que jo encara puc manegar. Un barco més gran és més segur des del punt de vista de l'onada, però si tens un problema, després et sobrepassa. No pots afrontar-lo.
Si bé la solitud és un dels aspectes més durs de la travessia, la condició física és el que més preocupa a Esther Espasa.
La dificultat és més física que mental, la veritat. Hi ha moments que estàs molt esgotat i no depèn de tu que canviï el temps o que tinguis problemes al barco. I quan més necessites descansar, generalment és quan més problemes tens. No dormo mai 8 hores seguides, es dormen 2 hores, 3 hores, depèn d'on estiguis. I poso el radar mentre dormo. El radar té una zona d'alarma que detecta si hi ha algun barco a prop, se'm dispara l'alarma i m'aixeco.
Esther Espasa calcula que en un mes aproximadament arribarà a Gibraltar i en un parell de dies més ja estarà a Catalunya.
El Club Esportiu Europa ha presentat aquest migdia el nou logotip de l'entitat que s'ha editat especialment per commemorar els 100 anys d'història del Club Gracienc.
L'obra ha estat dissenyada per Àngel Garreta i està basada en la forma de les inicials del Club Escapulat, la C i la E. El seu disseny també recorda la fesomia del número 3, una xifra que, tal com destaca el seu autor, està estretament vinculada amb la història del club.
El C3 línies, com 3 ratlles, simbolitzen també un número bastant arrelat a la història de l'Europa, donat que l'escut que té el club porta 3 ratlles a la part superior, 3 són les temporades que el club va militar a primera divisió, 3 les Copes Catalunya que té el primer equip, i així una sèrie de llargues coses relacionades amb el número 3 en aquest club.
El nou logotip s'utilitzarà des d'avui mateix fins al 5 de juny de l'any que ve. Aquesta serà la data en què l'Europa tancarà de forma oficial els actes del centenari. De moment, el logo ha causat bona impressió a tots aquells que l'han vist. Així ho explica el seu autor, Àngel Garreta.
Particularment jo estic bastant satisfet amb el resultat. És un logo bastant simplista, són petites corbes i petites línies, no gaire rebuscadet ni carregat. I bé, amb les primeres persones a les que han vist el logo, els he ensenyat i he pogut parlar amb ells, doncs el resultat és força positiu. Espero que agradi també a la resta de socis i aficionats.
El 5è memorial Glòria Solà i Fuster de futbol femení es farà dilluns a la ciutat esportiva de Sant Adrià.
Aquest migdia s'ha fet la presentació d'aquesta 5a edició del torneig. En aquesta ocasió hi participaran els equips A i B de l'Espanyol, l'Europa i el Puebla. El torneig tindrà lloc dilluns a la ciutat esportiva de Sant Adrià. A les 11 jugaran les dues semifinals i a 1:45 la final. L'Espanyol és el vigent campió.
Força Esports. Catalunya Ràdio. Santi Carreras.
Tenim mitja hora més per repassar l'actualitat esportiva. Estarem pendents de la Copa Catalunya, del partit que avui jugaran el Nàstic i el Futbol Club Barcelona, i també de l'actualitat del món del bàsquet, dels partits de la Lliga CB, del que juga avui el Joventut contra el Real Madrid i del de demà, que ha de jugar el Futbol Club Barcelona contra el Tau. Des que la Federació Internacional de Futbol, la FIFA, ha prohibit jugar partits a més de 2.500 metres d'alçada, s'han produït tot tipus de reaccions. Des dels països implicats, que ho veuen desproporcionat, fins a personatges com Pelé, que aplaudeixen la decisió.
Bolívia, l'Equador i Colòmbia posen el crit al cel per una decisió que els impedeix jugar a casa. Entre els seus rivals directes, com els argentins i els brasilers, hi ha qui aplaudeix la mesura, ja que consideren que fins ara estaven en inferioritat de condicions, i qui creu que aquesta prohibició és desmesurada. A Bolívia, el mateix president del país, Evo Morales, s'ha mostrat totalment en desacord amb la mesura i com a acte de protesta ha jugat aquest matí un partit de futbol amb periodistes al mateix estadi de La Paz. El dirigent ha celebrat també el dia del desafiament esportiu. fent esport a les portes del Palau i després disputant aquest partit a 3.500 metres d'alçada. La revolta l'encapçalen països com Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú i també el Paraguai. Venezuela, l'Argentina i l'Uruguai donen suport i ara volen buscar el suport també de Sud-àfrica perquè és qui ha d'organitzar el pròxim Mundial del 2010.
Robert, en aquest cas el que hem buscat a la tarda d'avui ha estat un parer científic sobre l'alçada i la pràctica del futbol.
Ens el dona el doctor Francesc Dròbnik, que és adscrit al Departament de Fisiologia del CART a Sant Cugat. El doctor Dròbnik manté que es nota moltíssim l'esforç dels futbolistes en alçada i fa èmfasi que a partir dels 2.500 metres, que és en el cas que ens trobem, hi ha molts problemes, especialment en recuperació.
Sobre todo la sensación esa de que uno tarda en recuperarse. Y eso implicaría que sobre todo en las partes, digamos, intermedias de los partidos y final, de las partes, digamos, de las medias partes, y sobre todo al final del partido, los individuos se recuperarían mucho más tarde de los sprints realizados. Por lo tanto, el equipo que estuviera habituado a rendir en esas condiciones de hipoxia, pues se vería beneficiado.
Contràriament al que pot semblar, arribant dos o tres dies abans per aclimatar-se a l'alçada és encara pitjor. L'ideal és arribar i jugar. Com més hores passin, pitjor.
Durante las primeras 24 horas el rendimiento disminuye hasta unas 48 o 72 horas. De hecho, lo ideal cuando se va a competir en altura es o llegas y compites en el mismo día o como mucho en el día después, o te tienes que esperar bien bien una semana.
El responsable de fisiologia del CAR diu també que els equips que han de jugar com a rivals, l'alçada els condiciona l'esquema de joc, la manera de jugar i també les tàctiques que fan servir.
Los países que tienen que ir a competir en altura pueden llegar a modificar las tácticas, la técnica de juego e incluso el seleccionado, es decir, un modelo de juego para poder competir con mayores posibilidades.
I un últim apunt, els equips locals, conscients que l'alçada genera problemes al rival, acostumen a posar els partits al matí. Per què? Doncs per provocar que els equips viatgin el dia abans i facin nit en alçada. D'aquesta manera estan molt cansats i tenen més problemes a l'hora de jugar.
Passen 4 minuts de 9:15. Estem preparant la comunicació amb el president de la Federació Equatoriana de Futbol. Moment que aprofitem per anar a Blanes, per saber, Tomàs Llibre, si s'ha acabat ja el partit de Catalunya.
Encara no, falten 4 minuts i 55 segons. Continua marcant gols la selecció de Jordi Camps, la catalana que guanya per 10-1.
Doncs tenim ja aquesta comunicació a punt, perquè us hem explicat fins ara la situació, quina és. La selecció de l'Equador ha arribat avui a Espanya i ho fa per jugar a Madrid i també vindrà a Barcelona i farà un doble enfrontament amb la selecció del Perú. El president de la Federació Equatoriana de Futbol és Luis Chiriboga, amb qui tenim ara mateix contacte. Senyor Chiriboga, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de su emisora.
Queríamos hablar con usted por la prohibición de la Federación Internacional de Fútbol de no dejar jugar partidos a más de 2.500 metros de altura. Y esto perjudica a su país y a su selección.
Nosotros hemos protestado por esta decisión que consideramos apresurada, que no tiene ningún sustento científico, que es discriminatoria, que va contra el principio de FIFA de la universalidad del fútbol, y lógicamente estamos pidiendo, y de hecho ya tenemos una reunión del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL, donde esperamos, como siempre ha habido, la unidad del fútbol sudamericano, el apoyo, y que sea un pedido de la Confederación el hecho de que la FIFA revea esta decisión. Nosotros no estamos de acuerdo y con mucha firmeza lo estamos expresando y pedimos pues la revocatoria de esta medida que consideramos totalmente infundada.
Medida infundada, ¿en qué beneficia a países como Bolivia, Ecuador, Colombia jugar a esta altura cuando reciben a los rivales? ¿En qué les beneficia a ustedes para que la FIFA diga que, para entendernos, juegan con ventaja?
Es que la FIFA argumenta un informe verbal del presidente de la Comisión Médica en que dice que es perjudicial para la salud de los jugadores, cuando en la historia del fútbol de estos países andinos jamás ha habido algo que dañe la salud del jugador. No ha habido un solo muerto por jugar en Quito, no ha habido un solo muerto. En cambio, sí conocemos y hemos visto morir a un jugador a altas temperaturas y con alto porcentaje de humedad, cuando en un congreso de la FIFA mismo en París, en un partido amistoso entre Colombia y Camerún, fuimos testigos de la muerte de un jugador del equipo de Camerún.
Dicen los que estudian estos aspectos que el tema está en la recuperación después del esfuerzo de los jugadores.
El esfuerzo lo hacen en cualquier clima y en cualquier temperatura. Es un asunto que no tiene fundamento científico y que lo vamos a probar con nuestros médicos y que vamos a luchar con toda decisión para que eso sea analizado por la FIFA y puedan quitar esa medida absurda que perjudica a nuestros países.
Supongo que habrá leído, habrá escuchado que Pelé ha dicho que está de acuerdo en esta medida que ha tomado la FIFA.
Bueno, Pelé siempre se equivoca en todo lo que dice. Dijo que Brasil no iba a ser campeón mundial en Japón y fue campeón mundial Brasil. De tal manera que no hay que hacer mucho caso de lo que él diga.
Don Luis, ¿ahora qué medidas van a tomar los países afectados? Nos ha comentado que, claro, que no están de acuerdo y que quieren seguir compitiendo.
Tomar esa medida porque es un asunto que nos afecta solo a nosotros y que tiene que tomar la CONMEBOL. Y la CONMEBOL pedirle a la FIFA que revea esa decisión. Y solo jugamos entre nosotros las eliminatorias. ¿Qué tienen que darnos decidiendo otros países? ¿Acaso nosotros decidimos cómo debe jugar Europa las eliminatorias? ¿En dónde debe jugar y con quién debe jugar? De tal manera que ese es un asunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol y por eso vamos a tratar el día 15 de junio en Asunción.
¿Van a presentar algún estudio médico que confirme sus teorías en contra de lo que dice la FIFA?
Totalmente. Vamos a presentar todos los estudios científicos y sobre todo la historia. Jamás le ha pasado nada a ningún jugador jugando en la altura. ¿Usted recuerda lo que yo le digo, que murió un jugador de Camerún en París?
Pero fue por problemas de corazón.
Y usted sabe la altitud, y usted sabe la altura que tiene París. París no tiene ni la altura de Quito ni de otras ciudades de los Andes ecuatorianos.
Pero don Luis, en aquella ocasión fue por un problema de corazón, no por un problema ni de altura ni de temperatura.
Pero el ataque al corazón le dio por jugar ahí, pues.
Porque tenía un problema el jugador.
Y si estaba con problemas del corazón, era de que le detecten los médicos y no le dejen jugar.
Ya, pero eso sería otro tema. Don Luis, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, hasta luego.
Força Sports, a Catalunya Ràdio.
Saps on són els millors hotels? Les millors platges? Els millors restaurants? La vida nocturna més divertida? El patrimoni arqueològic més important? Les millors compres? Les excursions d'aventura més divertides? I, per descomptat, els millors hotels oasis? Cancún. 7 motius per venir. Vine a Cancún amb Balcón Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Què fem dissabte?
Què et sembla un viatge en el temps?
Què vols dir?
Veure per dintre una casa burgesa i menjar xocolata? Escoltar música en discos de pedra en un gramòfon. Tocar teixits, olorar carbó, veure mobles i edificis de principis de segle XX.
Ai, on ho fan, això?
A Terrassa és la ruta modernista. Fan visites guiades plenes de sorpreses.
Perfecte, anem-hi.
Vine a Terrassa i descobreix la ruta modernista amb els 5 sentits. Truca a l'oficina de turisme. 93 739 7019.
Hoy nos ocupamos del fenómeno ONO, el caso de gente que al grito de entro pasan a una dimensión distinta y apasionante. Tenemos a alguien que ha vivido esa experiencia. ¿Hola?
Hola, aquí estoy. Entré en ONO y tengo de todo, teléfono, televisión e internet. Disfruto de los tres y pago solo dos durante tres meses y sin compromiso. Es algo sobrenatural.
Truca en 1400 o entra a ono.es.
Ja t'has dutxat?
Sí, moltes gràcies per deixar que em quedi aquesta nit a casa teva mentre em pinta la meva. Per cert, sí que surt amb pressió l'aigua de la dutxa.
Sí, és gràcies als difusors eficients. D'aquesta manera surt menys aigua, però amb la pressió que necessites. I així estalviem més de la meitat d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia. Informa-te'n al 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32a Amèriques Cup a València.
Catalunya Ràdio,
L'escoltes, la sents.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
En l'última comunicació ens deia Tomàs Llebre que faltaven uns 4 minuts perquè s'acabés el partit de Catalunya a la grup Tarradellas Cup. Suposo que aquests 4 minuts han passat i que el partit s'ha acabat, Tomàs.
Doncs sí, s'ha acabat amb el marcador final de Catalunya 11, Colòmbia 1. Han marcat 3 gols Joan Feixes i 2 cadascun. Raúl Pelicano, Albert Casanovas, Quim Pujades, Dani Rodríguez. I d'aquí 2 minuts, Santi, podràs felicitar el nou seleccionador de Colòmbia.
Per la victòria de Catalunya.
Així és, en Jordi Camps, que acaben de fer un llançament de penal, s'està acostant cap aquí. Si esperes, d'aquí 20 segons el tens a la teva disposició. Li donem ara mateix els auriculars perquè et puguis sentir, i en aquests moments doncs ja pots felicitar el nou seleccionador de Colòmbia, el seleccionador català, en Jordi Camps.
Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com que no tenies feina, t'anés buscant més, no?
Bé, són coses que són aquelles coses que hi ha amb la Federació Catalana, i sí, realment, doncs, bé, s'ha donat aquesta oportunitat, aquesta, diguem-ho així, experiència, i considero que totes aquestes experiències són positives.
Avui heu jugat contra una selecció que no és ben bé la selecció real, no?
Sí, realment, diguem-ho així, els que venen definitivament arriben diumenge, i pràcticament tenim molts pocs dies per intentar fer alguna cosa, però bé, és el que dèiem, no? És una nova experiència, i considero que la vida, doncs, és anar aprenent coses, i sobretot experiències d'aquest tipus que realment t'enforteixen.
I en aquest cas per part de la Federació Catalana, doncs, que també estableix aquesta col·laboració, i en aquest cas l'aportació ets tu.
Sí,
la part tècnica, per entendre'm.
Sí, realment ja fa dies que n'estàvem parlant, era una possibilitat, i fins pràcticament, doncs, el dia d'avui, doncs, s'ha concretat tot. Hi havia gent, doncs, que semblava que ja ho donava per fet, però realment fins a fa poca estona, doncs, no s'ha quedat clar, no? Però repeteixo, és una cosa que també et fa il·lusió, i a sobre, doncs, si es tracta d'ajudar, el que dic sempre, no?, ajudar el meu país, doncs realment, doncs, si en aquesta manera s'ha d'ajudar, doncs, ajudar en Colòmbia, doncs ho farem, intentarem fer-ho el millor possible.
Del partit no en diem gaire cosa, no? 11-1.
Bé, aviam, ha sigut un partit com el d'ahir. El que passa és que ahir no ens entraven les pilotes, hem fet una selecció potser un palet massa jove, però jo considero que com tot s'ha d'anar renovant, i en aquest cas jo crec que s'ha de portar il·lusió nova, i considerava que tothom tenia que intentar, com més gent s'impliqui en aquest projecte, doncs jo crec que millor anirem, no? No sempre que siguin els mateixos, i que ja n'hi havia que estaven molt implicats, doncs ara hem d'intentar buscar gent nova que estigui implicat en aquesta causa, i considero que potser ens va faltar un palet d'experiència, però bé, avui ens hem tret, diguem-ho així, el nerviosisme de tot el que suposa, doncs, portar, doncs, aquesta samarreta, i crec que ho hem fet força bé.
Doncs Jordi, bona feina amb Catalunya en aquest torneig de la Tarradellas Cup, i també bona feina després com a seleccionador en un Mundial. Un dia potser vas a la banqueta amb Catalunya, al Mundial.
Ojalà, no? I en principi agafarem experiència, doncs, perquè si algun dia aquí puguem anar a Catalunya, doncs ho puguem fer-ho i fer-ho el millor possible.
Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I també pendents de la Copa Catalunya, Nàstic-Barça. Ens deien, almenys a la jornada d'ahir, en el decurs del matí d'avui, poca expectació per aquest partit, on per la final ja està classificat l'Espanyol. Ricard Buigues, bona tarda.
Bona tarda, Santi.
Què ens expliques?
Doncs tot segueix igual.
Tot i que queda molt encara perquè comenci el partit.
Doncs sí, ja s'han obert les portes del nou estadi. Hem vist que ja han començat a arribar els primers aficionats, pocs aficionats, la majoria gent jove, que estan penjant les seves banderes i que també han vingut a rebre l'expedició del Barça, que fa tan sols uns instants ha accedit a la gespa del nou estadi. I en aquests moments veiem a diversos jugadors que estan conversant amb els jugadors del Nàstic. Per exemple, hem vist a Oleguer, que estava parlant amb David García, que el jugador del Nàstic, que tot i estar lesionat, no s'ha volgut perdre aquest partit. També hem vist a Esquerro, que estava parlant ara justament amb Merino. Però el que bé destacàveu, poca expectació a Tarragona
no
per aquest
enfrontament.
Eh? Bé, aquest migdia s'havien venut unes 3.000 entrades. Tot i això és molt possible, que la xifra augmenti abans del partit, ja que molts hauran esperat a l'últim moment per anar a les taquilles del Camp Tarragoní per comprar la seva entrada. La previsió del club tarragoní del Nàstic és que finalment, quan comenci el partit, hi hagi 500 persones sentades a les grades del nou estadi.
Quantes?
Unes 5.000 persones, aproximadament.
500,
no, 500 va ser ahir, oi? Sí. Si fa no fa. Doncs havia unes 5.000 persones avui aquí al nou estadi. El Barça, de fet, arriba amb un equip format per molts jugadors del filial. Els internacionals estan jugant aquestes competicions amb les seves seleccions, i Rijkaard, de fet, tampoc no vol arriscar més del compte, tenint present que el Barça encara ha de jugar dos partits decisius a la Lliga, per cert, l'últim en aquest mateix escenari, avui aquí al nou estadi. El Nàstic, per la seva banda, ja no té res a fer primera, s'ha quedat sense opcions de salvar-se, i per aquesta raó el Consell d'Administració ja ha anunciat que afrontaran amb molta il·lusió aquest torneig, a més tenint en compte que el Nàstic mai ha arribat a una final de la Copa Catalunya.
Ricard, el partit és a les 10, no?
El partit a les 10 de la nit.
Doncs pràcticament una hora i quart encara perquè s'iniciï aquest partit entre el Nàstic i el Futbol Club Barcelona. És l'altra semifinal de la Copa Catalunya. Fins aquí una estona, Ricard.
Adéu-siau, bona tarda.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
I d'aquí un quart d'hora amb el contat, la penya juga a Vistalegre contra el Real Madrid. És el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB. Toni Rigal ens demana ara mateix pas des de la pista, des de ran de pista, al costat del tècnic del DKB Joventut, al costat d'Aito García Reneses. Toni, endavant.
Aito, bona tarda.
Bona tarda.
Dos partits al camp del Madrid, una eliminatòria que s'ha de deixar oberta. S'hauria de guanyar un d'aquests dos partits.
Yo creo que primero tenemos que estar pensando en el partido de hoy, que casi siempre pues suele ser el más importante de la serie, casi el más importante, porque el más importante es el que un equipo consigue ganar el tercero, ¿no? Pero aparte de ese, probablemente el más importante es el primero.
Alta intensitat en defensa, un ritme de joc alt, ¿serà capaç avui el Joventut o la penya de mantenir-ho després d'haver jugat 48 hores abans?
Hombre, yo creo que las 48 horas desde el punto de vista físico no será muy grave. Creo que es más grave pues el potencial del Madrid, que también lo tiene, el ritmo alto, con más fuerza probablemente que nosotros. Y si hay algún problema, pienso que más que el físico, en cuanto a aguantar por haber jugado hace dos días, será el que estemos completamente metidos mentalmente ya en esta eliminatoria.
¿Pot haver secuelas del partido de la fase regular que se va a jugar a Badalona fa tres semanas?
Espero que no, yo siempre pienso que cada partido es diferente y que vamos a afrontarlo, supongo, los dos equipos lo mejor que sepamos y podamos.
Lo del ball de bastons al final, se supone que os va a pasar página.
Sí, yo creo que sí, creo que hay que estar pensando en cada momento en lo que estás haciendo, no en lo que ha ocurrido en el pasado.
¿Hasta Charles Gaines en condiciones de jugar hoy?
No, hoy todavía no. Vamos a ver si sigue en la línea, que va recuperando muy bien. Y puede estar próximamente.
¿Com pot afectar això a l'equip? Canviarà l'estructura del 5, Lubos Barton a 4, més jugadors més baixos a les posicions de 3?
Sí, eso es una de las cosas que pasan por no estar Charles, lógicamente, porque pues lógicamente son 30 minutos que o 20 y tantos minutos, 20 y muchos que él suele jugar, que lo tienen que repartir entre los demás, y suele traer como consecuencia el que Barton juegue más minutos de 4.
Gràcies i que hagi sort.
Vale, gràcies.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Més bàsquet a Força Esports, perquè a les 9 la penya juga a Vistalegre contra el Real Madrid i el Barça s'enfrontarà demà al Tau. També són semifinals d'aquesta Lliga ACB. Podem conversar ara mateix amb el base blaugrana, amb Roko Ukić. Roko, bona tarda.
Buenas tardes.
Partido frente al Tau, Liga ACB, semifinales. ¿Qué sensaciones tienes?
Tenemos una buena situación, yo creo que estamos en un buen ritmo. Esta primera ronda acabamos más o menos sin muchos problemas, perdimos solo un partido, ellos también, fácil con Málaga. Yo creo que va a estar una serie muy interesante para todos. Yo creo que estamos en buen ritmo y tenemos buenas oportunidades para ganar por lo menos una partida en estas dos semifinales.
¿Así tú no te crees lo que se dice, que el Tau es favorito?
Yo creo que sí, ellos están número uno, nosotros están número cuatro. Si ellos quieren, se llama favorito, ok, pero yo creo que en estas semifinales, en cualquiera eliminatoria, si queda solo cuatro equipos, todos estos equipos son buenos. Si estás favorito, eso no es una grande cosa.
Conoces bien el ambiente en Vitoria, has jugado allí. ¿Qué esperas del ambiente?
Yo creo que el pabellón no va a estar como siempre. Ellos tienen muy buenos aficionados, tienen mucha gente en los partidos. Más de 10.000, pero yo creo que nosotros estamos jugadores con experiencia, que sabemos que nos queda en Vitoria, y yo creo que eso no va a estar un factor importante para nosotros, tampoco con ellos.
En Vitoria os jugáis dos cosas: uno, el acceso a la final de la Liga ACB, y otro, estar en Europa la temporada que viene.
Sí, eso es muy importante objetivo para nosotros, los dos, pero yo creo que no podemos pensar mucho de esta Europa. Yo creo que tenemos que empezar solo un partido cada partido, y tenemos que ir uno por uno. esa es única manera para hacer algo y para pasar esta eliminatoria.
Juquich, ahora que llegamos al tramo final del campeonato, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu primera temporada en el Barça?
Yo creo que todo está bien. Tenemos una más o menos buena temporada hasta ahora. Y ganamos Copa en Euroliga. Yo creo que podemos pasar un paso más. Yo creo que podemos estar en Final Four, pero bueno, ahora tenemos que empezar a ACB. Personalmente yo creo que yo tengo un rol en equipo que está bien, tengo mil minutos cada partido, yo has hecho cosas que el entrenador pide de mí y es esto.
Rocco, un elemento, el Barça en Vitoria en la fase regular de la Liga ha ganado. ¿Esto quiere decir alguna cosa?
Sí, eso es más importante para nosotros. Antes este partido tiene una racha de 10 partidos. Yo creo que Barcelona no ganando en Vitoria. Y después este partido yo creo que ahora pensamos que podemos jugar con ellos y podemos ganar en ellos campo. Yo creo que eso es importante para nosotros.
Rocco Juquich, ¿qué tiene el Tau que no tenga el Barça?
Yo creo que ellos tienen un poco mejor interiores atacante. Yo creo que Scola está uno de mejores pivots atacantes en Europa y todo rato cuando jugamos contra ellos tenemos difícil para parar a él. También Splitter está un jugador muy bien y yo creo que si ellos está una ventaja es dentro como atacante.
Una última pregunta pel jugador, pel base del Futbol Club Barcelona, per Rocco Juquich. Dinos qué sensaciones, cómo ves la otra semifinal de la Liga ACB entre el Real Madrid y el DKB Juventud.
Yo creo que Madrid es favorito, pero yo creo que todo se puede ocurrir en este duelo. Juventud es un equipo imprevisible que puede sorpresar cualquier equipo en Europa. Y yo creo que va a estar una serie dura. Real puede ser que es favorito, pero eso no es clave para decir que ellos va en el final.
Rocco Juquich, gracias por habernos acompañado en Catalunya Ràdio.
Ok, gracias a ti.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Vols estudiar dansa?
El Conservatori Superior de Dansa, l'Institut del Teatre, t'ofereix una formació completa i especialitzada en dansa. Estudiant amb nosaltres, obtindràs un títol superior de dansa equivalent a llicenciatura universitària.
Si t'apassiona la dansa, vine a l'Institut del Teatre. Més informació a institutdelteatre.cat, 93-227-3900.
Visca, ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els 3 primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del quart any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 922-22-22. Don Piso.
Catalunya Ràdio.
Força Esports. Catalunya Ràdio. Santi Carreras.
Hem fet una volta per Europa en el decurs del programa d'avui, però encara ens queda un altre punt geogràfic perquè volem anar a Itàlia. A les portes del Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, els Pedrosa, Rossi i companyia, els preocupa molt el funcionament dels pneumàtics que porten. Damià Aguilar, enviat especial de Catalunya Ràdio, bona tarda.
Bona tarda. La nova reglamentació que limita l'ús dels pneumàtics ha plantejat aquest any una guerra que està guanyant Bridgestone, que li ha donat la volta a una truita fins ara cuinada en bona part pels de Michelin. El Força Esports ha parlat amb Jean-Philippe Weber, és el màxim responsable de la marca francesa del MotoGP, que és la marca que munten, entre altres, la Yamaha de Rossi i l'Honda de Pedrosa. I sentint-lo, podem entendre, en part, per què Rossi i Pedrosa van darrere Casey Stoner al campionat. Weber reconeix a Catalunya Ràdio que potser aquest any el valor afegit de la competència rau en l'equip de proves que Bridgestone té amb Ducati.
It's a very important question because
un tema molt important perquè amb les noves normes hi ha una competència més agressiva entre els fabricants de pneumàtics. Nosaltres tenim ja un equip de proves, però potser no està tan ben equipat com el de Bridgestone amb Ducati. I hem de millorar aquí, perquè cada vegada més els pneumàtics són com un vestit a mida per a cada pilot.
we have maybe to strengthen our testing teams.
Tothom coincideix que Michelin ha perdut el seu gran comodí, que era fabricar pneumàtics dissabte a la nit per tenir-los llestos diumenge al matí per les curses. Pedrosa, a més, es troba que ara té més mal de caps amb els pneumàtics.
Aquest any ens trobem que d'una pista a l'altra hem de fer moltes més proves de pneumàtics i aquest és un dels elements que per Pedrosa són ben diferents respecte a l'any passat.
El problema amb Michelin, quan vulgui reforçar el seu equip de proves, però, és que no pot només centrar-se en una sola marca, perquè Yamaha amb Valentino i Honda amb Pedrosa exigiran tot el protagonisme.
Està clar que hem de discutir l'estratègia amb totes dues companyies perquè individualment no es creïn controvèrsies i ens acusin de treballar més per l'altre. Sí, sóc conscient que tenim un problema gros aquí, però explicarem amb dues parts el nostre pla i si ni Honda ni Yamaha volen renunciar-hi, els haurem de tenir en compte a tots dos.
Per cert, que ens diu Weber que a principi de temporada Rossi i Pedrosa usaven pneumàtics molt més semblants que no pas ara, sobretot després que la marca francesa ha hagut de modificar en part la tàctica de treball. Quan sonen retrets cap a Michelin o es parla de com de dur treballa Michelin, l'únic nom que apareix és el de Valentino. Li hem demanat, per tant, a Pedrosa si se sent menys tingut en aquest sentit.
A mi el que em satisfà és guanyar. No, de més, no li dono tanta importància. No puc saber quina és la diferència, si hi ha tracte diferent entre altres pilots. I jo no ho puc saber perquè només conec el meu. Però si tinc satisfacció és perquè guanyo i llavors això vol dir que els pneumàtics funcionen bé. En aquest moment potser no ho estan fent de la manera que ens agradarien a tots els pilots de la marca i bueno, per això tots apretem perquè millori.
Mugello és la pista de proves de Ducati, la marca líder del campionat del MotoGP després de 5 curses. Ningú no dubta que són els màxims favorits per guanyar aquí diumenge. Demà a les 9 del matí, primers entrenaments del Gran Premi d'Itàlia. Damià Aguilar, Catalunya Ràdio, Mugello.
Tenim un parell de minuts per fer tres comunicacions amb l'exterior molt ràpides. D'aquí uns minuts comença a Madrid el partit entre la Penya i el Real Madrid, Toni Rigal.
Els dos equips completant els exercicis d'escalfament sobre el parquet de Vista Alegre, un pavelló que no s'omplirà, hi ha 10.000 aficionats en aquests instants, poc més de mitja entrada. Els àrbitres ja sobre el parquet seran Arteaga, Perea i Conde. Els dos equips preparats, recordem que Gaines finalment és baixa a la Penya i que el Madrid es presenta al complet amb la presència del seu pivot Jerome Moison.
A Blanes es juga a la Terradellas Cup. Resultats de la jornada d'avui, Tomàs Llebre, molt ràpid.
Doncs 19 minuts per arribar al descans del partit que s'està disputant Diòit a Blanes-Xile. Encara empat a 0. S'han jugat França 4, Itàlia 2, Selecció Mundial 9, Brasil 5 i Catalunya 11, Colòmbia 1.
Altres apunts de la jornada, Josep Vila.
Rodríguez Santiago serà l'àrbitre del derbi Barça-Espanyol. Va ser el que va expulsar Ronaldinho la temporada passada contra el Saragossa a la Copa. El Saragossa-Madrid el xiularà Undiano Mayenco. Etapa d'avui del Giro, l'ha guanyat l'esprint Alessandro Petacchi. Di Luca continua com a líder. A la Volta a Baviera, segona etapa, ha guanyat l'esprint Eric Zabel. Ahir va reaparèixer després de les seves declaracions sobre l'obatge i avui ja ha guanyat l'etapa i, a més, és nou líder de la cursa. Rally Acròpolis ha començat amb una superespecial de 3 quilòmetres. Ha guanyat Mikko Hirvonen, primer líder. Dani Sordo és cinquè. Avui, Josep Blatter ha estat reelegit com a president de la FIFA per 4 anys més i en vol el tècnic del Portland, Zupo Ekiswain, ha anunciat que deixa la banqueta després de 16 anys. Ara, però, continuarà al club com a director esportiu.
I d'aquí una hora i 10 segons comença la segona semifinal de la Copa Catalunya entre el Nàstic i el Futbol Club Barcelona. Nosaltres tornem demà, quan passin uns minuts de les 8. Adéu-siau.